Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Maria Gisbert. La policia espanyola ha detingut 5 presumptes jihadistes a Barcelona i a Madrid, segons ha avançat La Vanguardia. Els investigadors tenen indicis que la cèl·lula desarticulada, que es movia entre totes dues ciutats, estava preparada per atemptar. 4 dels presumptes terroristes ja han passat a mans del jutge. A Barcelona s'han detingut 4 jihadistes i el 5è ha estat a Madrid, tot i que també vivia a la capital catalana. Segons fonts policials, durant l'escorcoll els habitatges dels detinguts, els agents han trobat matxets i munició de calibre 9 mm, a més de diversos objectes que presumptament haurien estat usats per falsificar documents. Tot plegat, les detencions arriben després de diversos mesos d'operació policial, una operació coordinada pel jutjat d'instrucció número 6 de l'Audiència Nacional i la Comissaria General d'Informació de la Policia Espanyola. I canviem ara de qüestió. 3 emprenedors d'Osona aposten pel cultiu de pistatxos a la comarca. Tenen una plantació a les Borges Blanques i ara volen fer una prova en un terreny de Balenyà on preveuen plantar inicialment uns 400 arbres. Natàlia Peix, el 9FM.
En un terreny de Balenyà d'una mica més d'una hectàrea, 3 emprenedors d'Osona, Marc Molist, Germán Torres i Esteban Pires, hi volen cultivar pistatxos. Tenen l'empresa Moles en Nats, constituïda el 2018, amb una plantació de pistatxers en marxa a les Borges Blanques. Ho explica Marc Molist.
Sobretot necessita fred, podríem dir, bastant extrem, no? Però bueno, temperatures sota zero i una calor a l'estiu força important, no? Perquè això afavoreix la polinització.
La inversió en el sector dels festucs vol paciència i estratègia. Un cop plantat, l'arbre no es considera productiu fins al 5è any de vida i arriba al màxim de rendiment a partir del 8è. A escala mundial hi ha 2 grans productors, l'Iran i la zona de Califòrnia, als Estats Units. A l'estat espanyol, l'aposta pel cultiu de pistatxo és més recent. La plantació a Balenyà ha d'anar acompanyada de la instal·lació de plaques fotovoltaiques amb la voluntat que l'explotació sigui autosuficient.
I el grup Ametller Origen ha presentat el projecte Agroparc Penedès, un nou clúster agroalimentari sostenible i circular. Josep Maria Soler, Ràdio Vilafranca.
Amb un nou model de producció que ha de significar un canvi de paradigma en el sector alimentari, tot prioritzant l'eficiència energètica, la minimització de la petjada hídrica o l'ús de múltiples fonts d'energia renovables. Josep Ametller és el conseller delegat del grup.
De fet, això volem que esdevingui el primer districte agroindustrial d'energia positiva i de CO2 negatiu. Energia positiva vol dir que consumirem menys energia de la que serem capaços de generar i de CO2 negatiu perquè generarem menys CO2 del que serem capaços de fixar en la terra.
El projecte preveu una inversió de 180 milions d'euros amb la participació de diverses empreses. Preveu generar un impacte econòmic de 433 milions d'euros en activitat productiva i 3.100 llocs de treball. S'ha revisat i millorat la proposta que ja havien fet l'any 2016 i que va rebre el rebuig del territori. Ara compta amb el suport de l'Ajuntament de Gelida, que és el municipi on s'ha d'ubicar la major part del projecte.
I encara un darrer apunt, la Universitat Autònoma de Barcelona ha reprès ja l'activitat sense les xarxes informàtiques després del ciberatac patit dilluns. Les classes i les tasques administratives es mantenen i es faran adaptades a les condicions actuals mentre es continua treballant per restablir tan aviat com sigui possible el sistema afectat i tornar-lo a deixar completament operatiu. L'alumnat vol saber si els continguts personals i els expedients acadèmics penjats a internet estan en risc i demanen explicacions al rectorat. Fins aquí les notícies en xarxa.
Quatre i quatre minuts, comença el Connectats. Bona tarda, benvinguts i benvingudes al magazín de la tarda de la xarxa fet per Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, Ràdio Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Joami Fernández i Xavi Cacho i de qui us parla, Víctor Palacios. Avui és dimecres 13 d'octubre i volem conèixer el temps que ens acompanyarà aquesta tarda. Sergio Morales, bona tarda.
Bona tarda. En general, el cel romandrà serè, tot i que hi haurà intervals de núvols i baixos al sector central del litoral i prelitoral. Això al llarg del dia, que deixaran el cel puntualment entremig i molt ennuvolat a punts d'aquest sector. Independentment, aquesta tarda s'espera que arribin algunes traces de núvols alts al terç nord del país, que tan sols enteranyinaran el cel. No s'esperen pluges i les temperatures oscil·laran entre els 19 i els 24 graus.
Encetarem la primera hora del programa parlant sobre el darrer informe de l'Observatori de la Creu Roja, que tracta l'impacte de la Covid-19 en l'alimentació de la llar, i ho farem amb la responsable de l'Observatori, la Pilar Millán, i tancarem la primera hora amb la nostra tertúlia. A les 5 entrevistarem Àngel Soler, directora del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, amb qui també parlarem de la seva trajectòria al món de la cultura i de la política municipal de Sant Cugat. A l'última hora de programa marxarem fins a Castellar del Vallès, a la Graneria Castellar, on ens parlaran d'un taller de cosmètica i detergents artesans, i en clau cultural parlarem amb la Júlia Parés, guionista de la pel·lícula El retorn, la vida després d'Alicis, i tancarem, com cada dimarts, amb el nostre company de Terrassa i les seves coses d'antes. Tot això i més des d'ara i fins a les 7 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats, comencem. I com cada dia volem conèixer què és l'actualitat a les diferents localitats que fem aquest programa. Comencem per Ràdio Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. Les protestes veïnals contra els canvis de trànsit al centre, on s'amplia la línia de vianants, estan augmentant cada dia més. Després de les queixes de residents al carrer de Joaquim de Paz i el de Sant Cristòfol, veïns del carrer de Sant Genís han expressat públicament el seu enuig per patir una retallada de drets. Es veuen afectats per les restriccions, però no poden beneficiar-se de les targetes per a residents. Per això han elaborat pasquins i recullen suports en xarxes socials, on demanen que la persona que es vulgui unir a aquesta iniciativa ha de contactar amb una adreça de correu que es diu veïnscentre@gmail.com per unir forces i voluntats, diuen. La implantació de les noves mesures, com el tall del carrer de la Font Vella, va arribar al mes de juliol, però abans de l'estiu ja es van exposar queixes a la síndica de Greuges de Terrassa per demanar el passi de zona, que en molts casos ha estat denegat, ja que diuen que el seu carrer o els carrers no són objecte d'aquestes restriccions.
Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda. Aigua Sabadell continua fomentant el canvi a la factura digital entre els seus abonats, ara beneficiant el rebost solidari. La subministradora donarà un euro a l'entitat per cada client que decideixi passar-se a la modalitat electrònica. Així ha quedat rubricat en el conveni de col·laboració que han signat la companyia i el rebost. La factura digital és una opció més segura i també més sostenible. Ara mateix la té un de cada quatre sabadellencs. El director general d'Aigües Sabadell, Xavier Cabanillas, assegura que no s'han marcat una xifra a assolir, però que l'objectiu és seguir augmentant el nombre de factures digitals.
Actualment, més de 27.600 veïns i veïnes de Sabadell reben la factura digital. Això representa un 27% del total i, per tant, trobem que encara tenim molt de camí per recórrer. No ens hem marcat una xifra objectiu, però estem segurs que tant per la vessant mediambiental com per la solidària, aquesta campanya aconseguirà noves adhesions entre la ciutadania sabadellenca.
Amb aquesta iniciativa, Aigua Sabadell vol replicar l'èxit del 2020 amb la campanya del projecte Jo em Corono, que també perseguia el canvi de modalitat en els rebuts. Llavors, 6.430 clients del grup Casa es van passar a la factura digital. La companyia va decidir doblar l'aportació econòmica, arribant a un total de 12.860 euros que es van destinar, d'una banda, a l'assaig clínic Jo em Corono, liderat per doctors Bonaventura Clotet i Oriol Mitjap, i per l'altra, al projecte iCovid-19, impulsat per l'Institut d'Investigació i Innovació per Taulí, l'I3PT. El canvi de format de la factura només s'ha de demanar per telèfon o presencialment.
Gràcies, Pau. Marxem ara fins a Ràdio Ciutat de Badalona. Àlex Issó, bona tarda.
Bona tarda. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, apareix als papers de Pandora, segons ha avançat en exclusiva a La Sexta i El País. L'alcalde de Badalona va rebre l'any 2005 el poder per gestionar la societat Lubert International de Belize, un conegut paradís fiscal. Albiol, per la seva banda, reconeix la seva vinculació amb aquesta empresa, però assegura que mai va rebre cap ingrés i que no té cap connexió amb la seva activitat política. Segons els dos mitjans, l'alcalde de Badalona va rebre àmplies facultats per gestionar la societat en un moment en què formava part de l'executiva popular com a secretari de Política Municipal. L'Uber International hauria estat registrada el gener de 2005 a través del despatx alemany Cordero Galindo i Lee, un dels 14 bufets al centre de la investigació dels papers de Pandora. La societat, creada amb 50.000 accions, es va dividir entre dos accionistes amb títols al portador, és a dir, no hi ha constància pública de la seva titularitat. L'emissió d'aquests títols s'hauria fet només una setmana abans que García Albiol rebés aquest poder mercantil en un document on apareix el seu nom complet i el DNI i que han fet públic els dos mitjans. Per la seva banda, l'actual alcalde de Badalona reconeix en un comunicat que va acceptar aquest poder en un moment en el qual no tenia càrrecs de govern. Considera que es tracta d'un projecte empresarial que no va tenir recorregut i del qual no va obtenir rendiment econòmic. De fet, assegura que mai va fer ús d'aquest poder mercantil.
Gràcies, Àlex. Ens quedem al litoral i anem fins al Prat. Jonathan Marín, bona tarda.
Bona tarda. Ja han arrencat les sessions participatives per recollir opinions sobre la igualtat de gènere al Prat, unes consultes ciutadanes que serveixen per seguir desenvolupant el tercer pla local d'igualtat de gènere. Es tracta d'un document que serveix com a marc estratègic per a desenvolupar les polítiques locals envers la igualtat de gènere i contra la discriminació entre homes i dones. Escoltem a la regidora de Feminisme i LGTBI, Anna Martí.
La importància de fer aquest pla és poder veure com han canviat les entitats, com ha canviat la ciutat, com han canviat les activitats que fem per les dones, quina són les demandes i com han evolucionat molts actes que fèiem. Clarament tenim una agenda feminista a la ciutat molt més potent que la que podríem tenir fa 10 anys o fa 20 i unes necessitats també del col·lectiu de les dones diferent.
La pròxima sessió oberta a la ciutadania serà demà dijous a les 6 de la tarda al Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa. També podeu respondre a l'enquesta que trobareu al web de l'Ajuntament del Prat, www.elprat.cat, i atents per participar-hi fins al 20 d'octubre.
Gràcies, Jonathan. Marxem ara fins a Castellar del Vallès. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Castellar i Comerç Castellar han ampliat fins a les festes nadalenques la campanya per afavorir el consum local amb la promoció de vals de descompte per a la ciutadania. Ara, la gent de Castellar podrà adquirir els vals fins al 15 de desembre i bescanviar-los en els establiments adherits fins a la vigília de Nadal al 24. A més, s'ha doblat l'import màxim de compra de vals fins a 60 euros, de manera que 30 euros surten de la butxaca dels castellarencs i els 30 euros restants els posa l'Ajuntament. Així, totes aquelles persones que ja havien adquirit els seus vals podran adquirir-ne més fins a esgotar el nou límit, mentre que les persones que encara no s'havien comprat cap podran adquirir, si ho desitgen, vals fins a 60 euros. Cal recordar que la campanya s'adreça a totes les persones empadronades a Castellar abans de l'1 de setembre de 2021 i que van néixer el 2005 o en anys anteriors.
Gràcies, Rocío. I a Sant Cugat, l'Ajuntament obrirà un expedient informatiu a la discoteca Drinking Lemon, concessionària d'un terreny municipal a la carretera de Rubí, per aclarir els fets de l'incident de divendres passat a la nit, en què 6 joves van resultar ferits lleus. L'alcaldessa Mireia Ingla ha anunciat que reforçaran el dispositiu policial a la zona coordinat entre la policia local i els Mossos d'Esquadra, especialment els divendres, quan aquest local permet l'entrada a partir dels 16 anys. Des de Cugat Mèdia, Marc Castro.
L'objectiu és que no es tornin a provocar allaus humanes per les aglomeracions, com ha passat divendres passat, quan es van concentrar 4.000 persones. És per això que aquest mateix divendres es reforçarà el dispositiu policial a la zona per garantir que el local compleix amb les mesures i amb restriccions de trànsit. Es preveu que quan es completi l'aforament es tanqui l'accés. Són declaracions d'Ingla al Món Arracú.
Reprovar el que va passar, nosaltres obrirem també un expedient informatiu amb el concessionari per tal de saber exactament els detalls. Nosaltres hem parlat amb la policia local, amb els Mossos, insisteixo, perquè ens expliquessin què va passar i sobretot per evitar que passi. Però jo sí que el que no estic gens d'acord és en donar tota la responsabilitat a la gent jove.
De la seva banda, el gerent de l'establiment, Daniel Pérez, ha explicat a Cugat Mèdia que el principal canvi que tenen previst de cara al proper divendres és que només podran entrar al recinte les persones que tinguin entrada anticipada i d'aquesta manera esperen evitar aglomeracions.
A la tarda, no et desconnectis. Connectat.
I avui volem començar parlant d'un tema al qual per una gran part de la població serà desconegut, però per una altra part és la realitat. El passat 1 d'octubre, l'Observatori de la Creu Roja a Catalunya va publicar el seu darrer informe, que porta per títol L'impacte de la Covid-19 en l'alimentació de la llar. Per parlar d'aquest informe, tenim amb nosaltres a la Pilar Millán, responsable de l'Observatori de la Creu Roja a Catalunya. Bona tarda, Pilar.
Hola, bona tarda.
Abans de començar a parlar sobre l'informe que mencionàvem fa uns instants, explica'ns una mica quina és la tasca de l'Observatori.
Mira, l'Observatori va començar com a conseqüència d'una altra crisi d'aquest país, que és la crisi socioeconòmica, més vinculada a un tema socioeconòmic arrel del 2008, on des de la Creu Roja, evidentment, atenem a l'emergència humanitària que ens correspon, però sí que en aquell moment vam identificar que necessitàvem un espai més d'investigació, que això sona molt acadèmic, però ara us ho explico, perquè és un tema que en realitat ens ha funcionat molt bé per identificar de primera mà quines millores davant d'una emergència humanitària com la que vam viure arrel de la crisi 2008 teníem. Què ens ha permès aquest observatori? Ja portem 10 anys d'informes, d'observatoris, que ens permet de primera mà identificar necessitats que els mateixos usuaris que atenem ens diuen. Nosaltres, mitjançant unes enquestes telefòniques, que perquè us feu una idea, tenen una durada d'uns 20-25 minuts telefònics en cadascuna de les persones, els hi demanem que ens facin una valoració de les ajudes que els estem donant i, a la vegada, si des de la Creu Roja valorem que hem d'ampliar aquestes ajudes, que hem de reconduir els recursos que tenim doncs, per incidir en ajudes de primera necessitat, ho hem fet. Llavors, ara ens ha vingut, encara no ens hem recuperat ni com a país, ni cadascuna d'aquestes famílies que estem atenent, ens ha vingut aquesta crisi, en aquest cas més vinculada a un tema sanitari, on també hem volgut adaptar aquest observatori i, sobretot, ara entendreu per què l'hem volgut fer més àgil, perquè davant d'una situació d'emergència i donada la velocitat d'aquestes persones en entrar en una situació d'exclusió o de precarietat econòmica, poder atendre ràpidament doncs, les necessitats que tenen. Com deies, aquest és el tercer informe que fem en temps de pandèmia. Nosaltres vam començar fa un any a fer uns informes, doncs, com us comentava, doncs, molt ràpids, molt àgils, que ens han permès analitzar en aquest any tota la tendència, no?, que tenen aquestes famílies que ho estan passant malament a la pandèmia, i aquest que parlarem avui és el tercer informe vinculat en aquesta Covid-19.
El mencionaves precisament el tercer informe sobre en aquesta etapa de la pandèmia, i a part de realitzar l'informe sobre l'impacte de la Covid en l'alimentació de la llar, també heu fet un vídeo el qual recomano molt veure'l, el podreu trobar a la web de l'Observatori de la Creu Roja, que és una... Bueno, a la web la trobareu una recerca ràpida a internet, i m'agradaria començar parlant de l'informe, però abans m'agradaria encara més que escoltéssim el primer minut del vídeo, que és on es presenten els tres protagonistes d'aquest molt breu documental d'uns 5 minuts. És un minut, però val molt la pena escoltar-ho.
Soc el David, visc a Premià de Mar, visc amb la meva dona i les dues filles, una en té un any i mig i l'altra 5. Ara mateix estic fent una suplència d'una persona que està de baixa, no tinc una feina estable des de fa gairebé 5 anys. Estic donant toms per aquí i per allà, el que surti.
Soc la Montse, des de fa 4 anys visc a Vallirana amb dos nens en acollida, que són els meus nets. Vaig arribar a la Creu Roja per serveis socials, perquè no tenia ingressos per poder mantindre els nens ni per mi, no podien tirar endavant.
Me llamo Fátima Zahra Borsús, tengo 25 años, tengo dos hijos, uno de 3 y el otro de 4.
Soy una madre monoparental que cuido a mis hijos sola. Antes de la pandemia estuve trabajando en una empresa de limpieza 3 meses, pero como ahora se echan gente, no han renovado el contrato.
El David, pare de família, sense feina estable des de fa 5 anys, la Montse, àvia que s'ha de fer càrrec dels seus nets, i la Fàtima, una jove de 25 anys, mare monoparental, que tenia una feina molt precària. Són aquests 3 exemples, Pilar, els més habituals actualment?
Mira, jo primer de tot t'he d'agrair que per començar, no? Uh-huh. Doncs escoltem el David, a la Montse i a la Fàtima, perquè les dades al final són molt fredes. Jo et puc parlar ara i ara segurament en parlarem de percentatges, però realment jo sempre dic que darrere de les dades hi ha cares, noms i hi ha persones, i crec que és un bon exemple, perquè tu em dius, són representatius? Absolutament. Nosaltres treballem de la mà a l'informe estadístic amb dades que van molt bé, doncs realment per contrastar, no?, què està passant, però va de la mà d'aquestes persones que enquestem, doncs, que costa molt. Penseu, a mi, també des d'aquí agrair, no?, al David, la Montse i la Fàtima, perquè penseu que a les persones ens agrada molt explicar quan ens van bé les coses, no?, ara amb el tema de xarxes socials, doncs tots veiem la part bonica, no?, de la vida i de les persones, que està molt bé veure-la, eh? Però quan un està en un mal moment, donar la cara i donar un testimoni és molt complicat. No, no penseu que és fàcil, perquè tots ens posaríem a la seva pell, i realment és molt difícil parlar d'una situació de la teva vida complicada. I ho agraïm molt. Mm-hmm. Per tant, evidentment són representatius. Nosaltres sempre anem a buscar per elaborar aquests vídeos de testimonis, persones que ens han atès l'enquesta i que per perfil s'adapten molt bé a tot el que després, amb un informe estadístic, doncs volem explicar.
Ens pots explicar així de manera breu, perquè suposo que serà molt més complexa del que la gran majoria podrem entendre, quina ha estat la metodologia per elaborar aquest informe?
Ja, nosaltres hem agafat, el primer que sempre intentem concretar és com tot. Nosaltres tenim moltes persones ateses des de l'entitat, hi ha molts projectes diferents depenent de la necessitat, però a l'observatori, i més concretament durant aquest Covid, s'ha volgut centrar en aquest perfil de persona on aquesta pandèmia els hi ha afectat d'una manera molt especial. Podríem diferenciar 2 grans col·lectius. Un, estaríem parlant del que nosaltres diem un col·lectiu crònic, ja d'atenció, és a dir, aquestes famílies que ja fa molts anys que estan en una situació de precarietat. El cas, per exemple, del David, que escoltàvem abans, que ja fa 5 anys que l'ajudem, i un perfil d'usuari que ens ha vingut nou de la pandèmia, que, atenció, aquí sí que vull col·locar una dada, és un 60% de les ajudes de primera necessitat que donem ara són famílies noves, que no havien necessitat mai ajuda bàsica. Per tant, ara parlaríem d'aquest col·lectiu. La metodologia és fer enquestes dins d'aquest col·lectiu de nova pobresa i, a la vegada, aquest col·lectiu més cronificat, per poder identificar, en aquest cas, aquest informe, on hem posat la lupa, en l'alimentació infantil. Per què? Perquè és una de les necessitats bàsiques que té una persona. Després podem parlar d'altres moltes coses, però el sostre per viure i el menjar, pensem que són les coses, doncs, més bàsiques per la persona. A partir d'aquí hem fet enquestes de l'univers total de la mostra. Hem realitzat més de 1.000 enquestes a tota Catalunya. Pensem que l'Observatori treballa a nivell autonòmic. I en el resultat d'aquest qüestionari que ens han contestat les persones, elaborem aquest informe. També vull agrair des d'aquí, aprofitar, perquè les enquestes també les elaborem des de les nostres assemblees locals, a tot el territori. És a dir, és un treball absolutament en xarxa, amb la col·laboració de voluntaris i de tècnics de la institució, i a partir d'aquestes enquestes és quan estudiem les dades resultants i intentem, aquí jo sempre dic que no hi ha una fórmula, i ens agradaria però per una banda intentem identificar què ha passat i per l'altra també, evidentment, donar solucions, no?, d'una manera més o menys immediata abans de l'emergència.
Parlàvem abans de dades, i és que hi ha dades que són colpidores, no només per l'augment de persones, com has comentat, que arran de la pandèmia han sol·licitat l'ajuda, sinó pel nombre de persones que ja ho feien abans. Realment, abans de la pandèmia, ja hi havia una situació preocupant, no?
Clar, és el que us comentava. Nosaltres ja veníem, no?, d'una crisi que encara no estava superada. Ja estàvem parlant, els anteriors informes abans de la pandèmia parlaven d'una pobresa crònica, també parlaven d'una pobresa intermitent, és a dir, en aquell cas estava molt vinculat al mercat laboral, és a dir, persones que entraven i sortien del mercat laboral i per tant tenien un tipus de pobresa que nosaltres els hi vam dir intermitent. Penseu què ha passat amb aquest allau de demanda nova, és a dir, tenim un 60% de nouvingut nosaltres a l'inici de la pandèmia, perquè veieu la dimensió, no? Més o menys el primer mes de pandèmia, ens situem al març del 2020, vam tenir un allau de demanda que vam tenir un increment de persones a Creu Roja d'un 170%, és a dir, hem hagut, no, de doblegar esforços perquè ja teníem aquest col·lectiu més cronificat, no? Per tant, ara diem, hem de treballar amb un col·lectiu que ja fa anys que està en una situació precària i hem de fer front a unes necessitats molt immediates d'un col·lectiu com és aquest nou, no? Que la pandèmia, en aquest cas, també molt vinculat amb el tema de la feina, de tenir o no tenir una feina, doncs s'ha vist exclòs i abocat en una situació de pobresa.
I parlàvem així també del tema de l'alimentació dels més petits a la casa, i en el vídeo tant el David com la Montse i la Fàtima diuen que més d'un cop no han hagut de menjar, o sigui, no han pogut menjar perquè no hi havia, volien o preferien que mengessin els més petits. Et volia preguntar pel concepte de seguretat alimentària, si m'ho pots explicar d'una manera així breu que s'entengui.
Doncs molt bé, que s'entengui molt bé. Nosaltres ja vam fer servir, és una escala que ens mesura el grau, no? És el grau de seguretat alimentària o en aquest cas d'inseguretat, que és un concepte molt fàcil d'entendre. No té tant a veure amb el tema nutricional o saludable, sinó que directament té a veure amb l'accés en tot moment a aliments suficients i saludables per una família. És a dir, l'accés. Puc anar a comprar o no puc anar a comprar alimentació. És una escala que, segons el qüestionari que els hi fem a les famílies, ens gradua a totes les famílies segons si tenen seguretat alimentària, i després ja entrem en una inseguretat que va des de la lleu a la severa. Uh-huh. Aquí aniré molt ràpid, ¿vale? Però per centrar una miqueta. Comencen inicialment a tenir preocupació i ansietat pels subministraments. Val? O sigui, aquesta preocupació inicial que obliga la família ja, doncs, a fer un reajust en el pressupost. És a dir, ja pots comprar menys quantitat d'aliments i segurament menys saludables. Aquí estaríem amb una inseguretat lleu moderada, que segons el resultat d'aquest informe és la principal. Val? El percentatge més alt el tindríem aquí en aquesta inseguretat lleu moderada. Quan ens preocupa o on ens preocupa arribar? Doncs en aquesta inseguretat alimentària moderada severa. Uh-huh. Què vol dir, com bé deies tu? Doncs que directament n'hi han adults de la família, de la llar, o directament algun menor de la llar que ja té falta d'accés, per dir-ho ràpidament, o han de deixar de fer algun àpat dels tres que es consideren adients amb un menor, o han de reduir la quantitat d'ingesta d'aquest aliment, que evidentment, parlava abans jo d'un tema nutricional, però evidentment va en detriment de tot el que es considera alimentació saludable. Això és el concepte de la seguretat alimentària. Per què el copsem? Primer, pel col·lectiu que estem parlant, val? Perquè és persones a les quals Creu Roja els estem facilitant alimentació. I d'una manera molt concreta. Nosaltres, arrel de l'anterior crisi, vam iniciar una tipologia d'ajuda que no la teníem, que són les targetes prepagament. Val? Una persona pot anar al seu comerç habitual amb una targeta que no t'identifica, no, saps, les quals de la fam. No volíem això, vale? Volíem que una persona per davant d'una situació de precarietat econòmica no es veiés afectat també la dignitat d'aquesta persona, val? I els hi facilitem unes targetes prepagament, que és amb el col·lectiu que hem fet aquestes enquestes, on la família va al comerç del seu barri i pot comprar, tant a nivell de quantitat, de qualitat, pot escollir doncs, quin tipus d'aliment vol o no vol, i sobretot garanteix algú que abans no teníem resolt, no?, amb els kits que tots coneixem, no?, d'aliments, que és el producte fresc. Per tant, per una banda, solucionem l'accés a l'aliment i per l'altra garantim també que aquesta alimentació sigui mínimament saludable i recomanable, sobretot pel perfil. Parlem de famílies amb fills, no ho oblidem. Val? Aquest estudi, tots són adults amb fills a la llar, amb una mitjana de 4 persones i més de 2 fills. I què hem de dir de l'alimentació en un menor, que està en plena etapa de creixement. Per tant, amb aquesta tipologia d'ajuda que us comentava, doncs garantim les dues coses, l'accés i també que puguin accedir a aliment fresc i, per tant, més saludable.
Doncs, sense acabar el temps, és una llàstima, perquè encara podríem estar parlant uns quants minuts més sobre aquest tema, però bueno, tenim el temps limitat i ho haurem de deixar aquí. Pilar Millán, responsable de l'Observatori de la Creu Roja a Catalunya, moltíssimes gràcies per haver estat al Connectats, molta força i gràcies per la feina que feu. Gràcies i bona tarda.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'espai, que no sou una part importantíssima també perquè entre tots puguem ensortir-se'n i ajudar aquestes famílies que ho estan passant tan malament. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Moment per la tertúlia i avui ens acompanyen des de Castellà del Vallès el Lluís Bacardit, empleat de Banca Jubilat. Bona tarda, Lluís.
Bona tarda.
A Badalona tenim el Toni Fernández, tècnic de gestió cooperativa i empreses d'economia social. Bona tarda, Toni.
Hola, bona tarda.
I aquí a l'estudi a Sant Cugat tenim el Jordi Casas, historiador. Bona tarda, Jordi.
Hola, bona tarda.
Comencem, si us sembla, per el tema que més rellevància ha tingut a les darreres hores, i és que a partir de divendres Catalunya diu adeu a la majoria de restriccions, amb l'excepció, això sí, de la mascareta. Estem parlant de que Catalunya recuperarà el 100% d'aforament a la cultura, als esports a l'aire lliure, als bars i restaurants, on tampoc hi haurà un màxim de persones per taula. Què us sembla aquest pas del govern català? Començo per tu, Jordi.
Bueno, em sembla que no només és el govern català, em sembla que ja és bastant generalitzat, i algunes comunitats autònomes crec que ho havien fet ja fa uns dies. Bueno, a mi em sembla bé, no? Si això es basa en una anàlisi de la situació, del número de contagis per 100.000 habitants, que sembla que està molt baix, i es segueix mantenint la mascareta per les distàncies curtes i els locals tancats i tal, a mi em sembla bé. Això comportarà després, especialment en ciutats com Barcelona i d'altres, què passa en el cas dels bars-restaurants si es mantenen les terrasses o no. Aquest és un tema ja he vist que Barcelona, per exemple, ha dit que sí, es mantindran, però canviant les característiques, no? Fent-les més estètiques, menys aparatoses i tal. Bé, aquest és un debat interessant, no? Perquè el que, més enllà de qüestions d'ordre estètic, el que està clar és que les terrasses ha salvat milers de restaurants i sobretot de bars. Però bueno, suposo que aquest és un debat que ara comença.
A la pandèmia sí, a la pandèmia gràcies a les terrasses molts...
Milers de bars van... Conec casos molt concrets que si no haguessin per la terrassa haguessin plegat.
Van poder seguir. Lluís, com veus tu la situació ara mateix? Precipitat? No?
No, jo crec que no, que vull dir, estem... Aquí s'ha sigut bastant prudent, donada l'experiència de l'estiu passat que ens van precipitar a prendre mesures de, diguem, d'alliberament, i la conseqüència ha sigut unes onades bastant fortes. Ara s'ha sigut molt caut i penso doncs que donada l'alta vacunació que hi ha aquí a Catalunya i a Espanya en general, ara llegia que també tant Espanya com Portugal són dels països d'Europa que la vacunació és més alta i per tant doncs l'afectació de la pandèmia és més baixa. Jo crec que aquestes mesures doncs estan molt bé, que hem de continuar sent prudents, utilitzant la mascareta, doncs això, quan hi hagi una aglomeració de gent, els llocs tancats, el transport públic, i per la més doncs ho veig molt bé, sobretot doncs pels negocis de restauració i oci que han patit doncs molt, i que hi ha un percentatge doncs que per desgràcia no podran tornar a obrir, ja que se n'han anat a l'aigua, no? Uh-huh. Per tant, doncs penso que endavant amb aquesta mesura, i tot això hem de ser prudents.
Això era un aspecte que comentava el president de la Generalitat, el Pere Aragonès, quan feia la roda de premsa, que era que deia que tot i relaxar les mesures, això no havia d'entendre's com una relaxació de tot, no? Vull dir, el que donava a entendre era això, que es relaxaven les mesures, però que a nivell de societat encara havíem d'estar molt pendents. També hi està el tema de les discoteques, no? que es mantindrà. Aquest tema sí que és una miqueta més delicat, perquè ha aconseguit reobrir el tema de l'oci nocturn, però encara es manté amb el 70% de les discoteques. No sé si trobeu gaire concordància en el tema de que bars i restaurants sí que puguin obrir sense ja límit de persones per taula i encara l'oci nocturn estigui amb un aforament del 70%. Toni, què n'opines?
Bé, jo penso, en principi, el dels bars i restaurants, doncs, si hi ha seguretat amb les dades que ens donen i en el futur que ens espera en aquest sentit, endavant, vull dir, ja toca. És evident que toca que tothom es pugui guanyar bé la vida com fa 2 o 3 anys i que pugui tirar endavant aquestes mesures, sobretot amb seguretat. Pensem que la pandèmia no s'ha acabat, pensem que encara hi ha malalts als hospitals i que bé, que això necessitarà que la gent sigui conscient de lo que està fent. A partir d'aquí, relació amb les discoteques i tal, penso que són dos mons diferents. Penso que el que d'alguna manera es pensa que obrint més estona les discoteques, les sales de festa, etc., sobretot el tema dels botellots s'ha acabat, jo crec que està tremendament equivocat. Jo crec que el botellot ha arribat per quedar-se i que això és un perill. I és un perill que, des d'alguna manera, s'ha d'intentar erradicar. Si no, podem tenir rebrots i coses d'aquest tipus que ningú fa gràcia. I sempre aquí paguen justos per pecadors, o sigui que hem d'anar al tanto.
Comentaves ara mateix precisament el tema dels botellots. Dius que han arribat per quedar-se. Fa una setmana més o menys va ser quan parlaven també, me'n recordo una tertúlia aquí al Connectats, sobre si els botellots amb l'obertura de l'oci nocturn marxarien. I em sembla que van coincidir tots tres tertulians que deien que no, que el tema dels botellots és difícil de controlar. Més que res perquè allà hi havia botellots.
Sí, ja hi eren, jo crec que ara s'han agreujat. De fet, els psicòlegs, a mitja pandèmia o quan anava abans, deien, cuidado que uns mesos després això sortirà per algun lloc. Tota aquesta autocontenció i tal, sortirà per algun lloc, el lloc s'ha de desbravar, jo crec que una vàlvula d'escapament són els botellots, que efectivament ja existien. Jo que ara crec que s'han agreujat, i estic d'acord, que jo crec que ha vingut per quedar-se. Estiguin al 70% o al 100% les sales de festa, que fa molts anys que no hi vaig, no sé com funcionen, però és veritat. Ara, jo els votadors diferencio dues coses. Un és el fet en aquests moments, aquesta conjuntura i els propers mesos, que es conservin o no les distàncies, que es porti una mascareta i que ens guardin mesures anti-Covid, i un altre és el gamberrisme. Que són dues coses que sembla ser que van juntes, perquè a mi, escolti, no, les distàncies no són que ens fa molt bé, hi ha gent sense, però que després ho deixin tot destrossat i fet una merda, a mi això em sembla molt greu, i a més em sembla, estic d'acord amb el que heu dit, que hi veig una difícil solució, jo no sé, no sé, aquest tema no sé com es pot solucionar, el veig complicat jo,
Lluís, què n'opines?
Sí, jo crec que el tema de Botellà l'hem separat una mica del tema de la pandèmia, no? Potser sí que és una conseqüència i evidentment s'ha agreujat, però els botellots ja venen d'abans i ara el que tenim doncs, són uns botellots on hi ha un percentatge de persones, que no és la majoria ni molt menys, que és pur gambarrisme i és destrossar i inclús robar i aquestes imatges de veure doncs sortir els Mossos d'Esquadra o la policia urbana corrent i perseguits per la gent, això és una mica depriment, no? De totes maneres, jo considero que això hem de separar una mica de la pandèmia i bueno, tornant a l'oci nocturn, doncs també mantenir aquestes mesures en l'oci nocturn potser és una mica també com a prevenció, perquè és un segment de gent que s'ha vacunat poc o els que menys i que no tenen tanta percepció de perill, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, doncs, mantenir aquestes mesures sempre és com un toc d'alerta, haver de portar els certificats Covid i tot això, doncs, és com a mínim com un toc d'alerta per aquest sector de jovent, doncs, que té tot el dret a divertir-se, però que també se li ha de fer veure, doncs, una mica, doncs, que no són ells sols, que conviuen amb pavis, amb els pares, amb d'altres familiars i amb d'altra gent, i que han de tenir aquesta mínim de precaució.
Un altre tema era l'aforament que s'amplia al 100% a l'esport a l'aire lliure. Molts experts han sortit molts experts arran de la pandèmia, comentaven que la transmissió del virus en espais oberts, completament oberts, era com més difícil, no? Per tant, què n'opineu de que s'hagi trigat una mica massa potser en que estadis de futbol que són completament oberts o ja no és estadi de futbol, sinó qualsevol esport a l'aire lliure hagi arribat ara al 100%?
Bueno, jo mateix que he sigut una mica de el que deia abans, de precaució, potser més del compte, però donada l'experiència de l'any passat, el més ser precavits que no pas precipitar-se. I és el tema d'evitar aglomeracions, sobretot a l'hora d'entrar, quan hi ha tot l'aforament també, doncs els bars i restaurants que hi ha pel voltant s'omplen, estic parlant de camps de l'Espanyol, del Barça, aquests grans events esportius, i una mica penso que les autoritats sanitàries i polítiques han anat per aquest sentit, no? Vull dir, ser més cauts i no tornar a caure en precipitacions, i bueno, econòmicament afectat en els clubs, però bueno, tot arriba, i penso que ens hem de felicitar de que la tendència aquesta sigui tan a la baixa de la pandèmia, que per altra banda haurem de ser disposats a conviure, i ja doncs jo diria que d'una forma, si no permanent, si gairebé, no? com un grip més, no? com una malaltia més, i bueno, doncs tenir en compte.
Doncs, bueno, suposo que podem tancar aquest tema amb una acceptació total, no?, d'aquesta mesura que ha pres el govern de la Generalitat. Una altra decisió que també va prendre ja fa uns dies el govern de la Generalitat és que a partir del 2023, si no m'equivoco, el govern de la Generalitat no renovarà el concert als centres de secundària que discriminin per sexe, per raons de sexe. Què n'opineu d'aquesta mesura? Començo per tu, Jordi.
Bueno, jo estic absolutament d'acord, crec que s'havia fet abans. Jo me'n recordo quan la transició democràtica, ja tinc una edat, es reivindicava una escola catalana, que més o menys s'ha aconseguit, no?, que el català fos la llengua vehicular, laica, que no fos centres de catequesi, una altra cosa és que no s'ensenya una assignatura que sigui història de la religió, que aquest és un altre tema, de qualitat, que més o menys ha millorat de dalt, i també no discriminatòria. Jo crec que aquest element és un element de discriminació, i en tot cas jo no sóc especialista, però no crec que des d'un punt de vista estrictament pedagògic sigui positiu per la socialització dels nens i les nenes, separar-los, no? De tota manera, si hi ha algú que per raons ideològiques, religioses, o pel que sigui, considera que la seva filla o el seu fill ha d'anar a una escola on només hi hagi nens i nenes o que estiguin separats, que s'ho pagui. El que no és de rebut és que aquestes escoles tinguin diners, bueno, siguin subvencionades en diners públics, que és el que interpreto que intenta aquesta mesura aplicar a partir del 2023, que jo crec que es tenia aplicat abans ja, però bueno, no estic absolutament d'acord.
Clar, el que comenta el conseller d'Educació, el senyor Josep González Cambrai, és que el segle, en declaracions seves, és que diu que al segle XXI no hi pot haver cap escola que amb finançament públic segueixi separant nens i nenes a les aules, no? Les escoles, diu, que han de ser lliures de qualsevol tipus de discriminació i que la segregació per gènere augmenta els estereotips i legitima el sexisme. Suposo que estaràs d'acord, no, Toni?
Sí, sí, evidentment. Penso que això és un tema que s'hauria d'haver resolt fa molt de temps, que bueno, se resol ara, doncs, endavant, però que vull dir que realment aquestes institucions pedagògiques haurien d'estar només a l'abast de qui les vulgui pagar i que vulgui tindre una escola privada, evidentment, que pugui portar qui vulgui, però que això evidentment ni l'Estat ni la Generalitat ni ningú pot ser copartícep d'aquest ensenyament. Pensem que l'ensenyament és més ric quan més laic és, quan més social és, quan hi ha més interacció, quan hi ha més interactuació entre diferents races, vull dir, si comencem ja amb una cosa històrica, perquè clar, jo quan anava a l'escola també només érem tios sols, com si diguéssim, no?
I tu.
I llavors aleshores no guardo gaire bon record, no per res, sinó perquè era un desastre. Després quan vaig començar a fer el batxillerat i el COU i tal, i vaig anar a una altra escola que hi havia noies i tal, no per res, sinó perquè hi havia altres punts de vista, veies una altra sensibilitat, tot això, com més petita ho fas, més tens guanyat. Ara, entenc el que vulgui seguir amb aquestes escoles de l'Opus o endavant, però que no ho haguem de pagar tots.
Clar, comentàveu, heu comentat la majoria, que el tema de l'escola laica, no? Aquí de moment estem, el govern està traient aquest concert als centres que discriminin per sexe, però un altre punt també hauria de ser els centres que en certa part també estan, no són laics, no?, per dir-ho així. Què n'opines, Lluís?
Sí.
Bé, jo aquí no sé tant d'acord, vull dir, jo penso que tothom, però els pares han de tenir llibertat d'escollir l'escola que vulguin, el tipus d'educació que vulguin, i per això doncs van a l'escola pública, les concertades, i si un vol més laic o vol anar a una escola religiosa, doncs crec que té el mateix dret. Quant a la coeducació, sí que estic totalment d'acord que no es pot discriminar per sexes. A més, aquí a Catalunya doncs hi ha una llei aprovada des del 2009 que no s'ha pogut aplicar, perquè el 2021 va ser, em sembla, que l'escola primària, doncs a través del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, doncs ho van prorrogar fins al 25-26, o sigui que això ja no es pot tocar. Es continuaran pagant en aquestes escoles concertades de primària fins al 2025-26, i ara veurem què passa amb totes aquestes d'infantil, secundària i postobligatoris, que el govern ha dit això, però ja veurem què diu la justícia, no? Aviam si també no ho aplacen, que ho trobaria doncs nefast, vull dir, perquè realment doncs com deia abans el Toni i em sembla que el Jordi, doncs nosaltres tenim una edat i vam anar amb escoles, jo vaig anar sempre amb escola pública, però també separació per sexes, no? Vull dir, les noies no les vam veure fins als 16 o 17 anys. I evidentment, doncs, vulguis o no, marca una mica doncs, aquesta cosa més social, no? Vull dir...
Ja comentava abans el Jordi en la seva primera intervenció el tema de que, bueno, i la resta també ho he comentat, el tema de que si algú, una família vol que el seu fill estudiï en un centre en concret, que s'ho pagui, no?
Home, jo crec que és claríssim, vull dir, tu no pots privar, ja, bueno, ja, ja constitucionalment no ho pots fer-ho, està clar, tu no pots privar que algú es pagui un ensenyament, unes crèdites determinades, sempre que compleixi el currículum escolar i tal, però bé, no, però que s'ho pagui, jo no estic en cor, jo ho he dit abans també, que vol portar el nen o la nena a la Farga, bueno, no, la Farga és concertat, i el Villarotó també és concertat, que té sí. Collons, estic parlant de dos col·legis de l'Opus, de Sant Cugat, que estan concertats, eh?
Afectats també ara per...
Bueno, clar, no sé qui queda aquí a Sant Cugat que, no, que sigui privat i que no estigui concertat. Europa, el Col·legi Europa.
Que s'agregui per sense no, cap, que no, sigui privat...
No, no sé, bueno, és igual.
L'Àgora, potser.
Bueno, qui vulgui portar el nen o la nena a un col·legi privat que s'agregui i tal, bueno, pues vale, que s'ho pagui, tu. Jo no estic en contra, però que s'ho pagui. El que estic en contra és que es destinin diners públics a ensenyament en què se segregui per sexe. Ara, escolta, qui vulgui portar el seu nen o el seu nen a un col·legi que tots són nens o nenes, però escolta, tu, que s'ho pagui, tu. I el seu fill o la seva filla s'ho trobaran.
Doncs, sí, endavant.
No, dic d'acord, estic d'acord, totalment.
Sí, també, totalment, sí.
Doncs tanquem aquest tema de la decisió del govern de la Generalitat i parlem ara de l'últim tema que tenien sobre la taula, que us van proposar, que era, bueno, ahir va ser 12 d'octubre, festa a tot l'estat espanyol per celebrar el que anomenen Dia de la Hispanitat. A Barcelona, si no vaig malament, l'última dada han estat aproximadament unes 3.000 persones que van sortir al carrer amb motiu d'aquesta celebració espanyola. Jordi, què en opines de...
Bueno, ara precisament estava llegint el diari. Aquestes 3.700 persones que van sortir a Barcelona, se van ser convocades per ser entitats i el PP i Ciutadans, el PP i Vox, van sortir per aprofitar el 12 d'octubre per fer una manifestació a favor de la unitat d'Espanya. Cuidado, no és exactament el mateix. És a dir, jo, com a historiador, diguem-ne, no, gens procliu a la mitologia i a aquestes dates mitològiques i tal, el que denuncio és la instrumentalització de la història, sigui un sentit o un altre. Jo crec que condemnar fets històrics en la seva totalitat o fer-ne una apologia és un error. És arriscat aplicar els actuals paràmetres, els valors que defensem ara o de les idees que tenim a tots els fets històrics, perquè no en salvaríem ni un. Sí que hi ha alguns que és evident que s'han de condemnar perquè són evidents, ja no els diré perquè tots estarien d'acord, però hi ha un procés, com és tot el tema de la colonització d'Amèrica, que no és l'únic continent colonitzat pels europeus, i almenys és un procés molt llarg i molt complex. Aleshores, condemnar-lo així en absolut, com si tot fos blanc o negre o bo o dolent, jo ho veig complicat. Jo en aquestes coses prefereixo que siguin els països afectats, els països llatinoamericans, per entendre'ns, que facin la seva pròpia valoració i que ells siguin els que considerin el que han de salvar i el que no han de salvar de tot aquest procés històric. Ara jo fer una condemna al 100% o, com fan alguns, fer-ne una apologia per defensar determinades concepcions d'Espanya, evidentment no hi estic absolutament d'acord.
Toni, què n'opines?
Jo estic radicalment en contra amb dies d'aquest tipus, de hispanitats, de la raça, tot això que ve una miqueta més antic i que... entenc que la gent que es consideri o espanyola o el que sigui pues, faci una festa d'aquest dia perquè li sembla correcte, perquè és la seva festa nacional, sembla fantàstic, però que sobretot que no emboliquin la troca, és a dir, que a veure, allà es va fer el que es va fer. Fins i tot ara el president dels Estats Units diu que allò va ser un desastre. Fins i tot el papa de Roma, pel que hi cregui, també diu que s'hauria d'haver demanat perdó. Vull dir, a veure, hi ha una sèrie de coses que de mica en mica van fent veure el tema com ha anat i com està en aquests moments. Negar-se l'evidència en aquests moments, en el segle XXI, per part de partits polítics que l'únic que volen és treure rèdit electoral de gent que són els seus votants, però que també hi ha molta ignorància dintre d'aquest segment de persones, doncs home, em sembla molt malament, em sembla molt malament que es manifestin de festa i d'alegria i tot, perquè és el 12 d'octubre i els sembla que allò va ser una meravella. Bé, jo fins i tot crec que aquest passat dia 12, o sigui ahir, va ser més festiva que els altres anys, aquesta manifestació, sobretot a Barcelona. També hi va anar-hi menys gent. Llavors, bueno, si volen omplir el Passeig de Gràcia, 1.000, 2.000, 3.000 persones reivindicant això, fantàstic. Ara, sobretot l'història ha quedat molt clara. Llavors aquí entra, doncs, això és el que ha dit el company, els països afectats, que sàpiguen com estan, com ho van viure, els antecedents que tenen, la història que tenen, i que a partir d'aquí apretin o no apretin a l'estat espanyol. Qui diu l'estat espanyol diu altres estats que han estat colonitzadors, l'imperi britànic, en fi. Llavors, aleshores, bé, ara que no enredin, per favor, que no enredin.
I Lluís, què opines? Falta teva opinió.
No sé, aquí, bueno, bastant com deia el Jordi, doncs que no, al cap dels anys de la història no la podem canviar, no? La història és la que és i bueno, s'ha de tenir sempre en compte el context. Fa 500 anys, o fa 300, o fa no sé, X anys. No podem canviar-la, els fets són els que són. Vull dir, allò va ser una colonització com n'hi ha hagut... tots els països europeus han sigut colonialistes, tant al continent africà com a Llatinoamèrica o Nord-Amèrica, no? I és igual, tot el continent. Penso, doncs, que ara, l'any 2021, doncs, no toca parlar de hispanitats, de raça, evidentment ja es va treure, vull dir, per sort, ni d'hispanitat ni coses aquestes. Vull dir, es pot commemorar i tothom té dret a fer-ho, però no fer, doncs, com gran elogi que vam ser els millors i que vam anar allà a cristianitzar-los i portar-los a civilització. Ells tenien la seva civilització i nosaltres ens vam trobar en aquest continent i els hi vam imposar la nostra civilització a còpia d'espasa, no?, per dir-ho d'alguna manera, i ja està. Vull dir, no hem d'oblidar, vull dir, la història era que fa 500 anys allò era el que hi havia i ja està. Vull dir, no sé què més dir-hi, no? Vull dir que respecto, sí, doncs, que la gent ho celebri, que surti a Barcelona o a Madrid o allà on sigui a un acte de patriotisme, però no manipulant com s'està fent per part d'alguns partits de l'extrema dreta i, per exemple, els ciutadans ahir se'n va... després de firmar el decret se'n va desmarcar, però bueno, vull dir que això, que està bé celebrar-ho o no celebrar-ho, però sí recordar-ho, però no com amb el sentit que s'està donant aquí.
Per tant, podem concloure, ja que ens acaba el temps, que potser a favor del no s'ha de celebrar, però sí que tinguem un dia de vacances, no? Podríem deixar-ho així.
No, home, sí. És una manera de veure-ho.
Una manera de veure-ho, bueno, per al treballador.
Ja que la cosa una mica treballar, que treballi.
Una mica més complicada, però bueno, vale, sí.
Ho podríem de...
Ja no m'afecta a mi perquè estic jubilat, però bueno, podem deixar-ho així, sí.
Molt bé. Jordi, Lluís, Toni, encantat. Moltíssimes gràcies fins i fins a propera.
Que vagi bé.
Adéu. Adéu. Bona tarda. Adéu.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
El sistema d'Arts en Viu és una xarxa formada per agents, tant públics com privats, com entitats de la ciutat. Part dels seus projectes el dediquen a treballar a les Arts en Viu, per fomentar espais de formació, de creació, de pràctica cultural.
Premiats ho som tots, no? Tots els que creiem amb el que estem fent, amb utilitzar productes de proximitat, amb la feina dels pagesos, dels productors, que són els importants en aquests casos, no? I el que fem nosaltres és portar a taula la seva feina, no?
Tant per tradició com per la proximitat i la facilitat de producte, l'hem gastat sempre, no? Sempre hem fet servir producte de proximitat.
Nada de esto sería posible si no fuera por la calidad del producto con el que trabajamos, tanto del parc agrari como el Pota Blava.
El Prat Ràdio, sempre present en tot el que passa al Prat.
Tens un comerç al Prat?
Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
93 478 5360
93 478 5360
Al Prat tot resulta ben pagat.
Roots Blue Radio, el millor programa de blues. Tots els divendres a 11:15 de la nit, pel 91.6 de la FM i també per elpratradio.com. Si t'agrada la bona música, no t'ho pots perdre.
Tu ets perfecta?
No ho sé.
I tu?
Pues clar que sí.
I tu, que ets perfecta?
Però n'hi ha algú perfecte?
No ho sé.
Clar que no.
No?
No, no hi ha ningú perfecte.
Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B. And then I saw her face.
Metal Gods, cada dissabte de 4 a 6 de la tarda, el programa que repassa la història del hard rock i heavy metal, amb l'Ivan Rabaneda, al Prat Ràdio.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són les 5.
Serveis informatius, al Prat Ràdio.
Bona tarda, us parla Jonathan Marina. Els aforaments a restaurants, comerços, espectacles culturals i esportius tornaran a partir de divendres al 100%. Això sí, la mascareta continua sent obligatòria en els recintes tancats. També desapareix la restricció d'aforament a universitats, equipaments cívics, fires, congressos, mercats ambulants, parcs d'atraccions, activitats lúdiques en espais tancats, activitats relacionades amb el joc i esports a l'exterior. En canvi, en esdeveniments esportius a l'interior, l'aforament màxim serà del 80% i a l'oci nocturn al 70%. A més, continuarà sent obligatori la presentació del passaport Covid. Ja han arrencat les sessions participatives per recollir opinions sobre la igualtat de gènere al Prat, unes consultes ciutadanes que serveixen per seguir desenvolupant el tercer pla local d'igualtat de gènere. Es tracta d'un document que serveix com a marc estratègic per a desenvolupar les polítiques locals envers la igualtat de gènere i contra la discriminació d'homes i dones. La pròxima sessió oberta a la ciutadania serà dijous a les 6 de la tarda al Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa. També podeu respondre a l'enquesta que trobareu al web de l'Ajuntament www.elprat.cat i atents per participar-hi fins al 20 d'octubre. I demà arrenca una nova sessió del Quinto Tapa Pota Blava al Prat. Durant dues setmanes i mitja, 26 bars i restaurants de la ciutat oferiran